Mèdia. Són les 9.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Bon dia. Malgrat les retallades, no ens aigualiran la festa. Així d'enèrgic ha començat el carnaval més diferent de tots els temps a causa de la reducció pressupostària municipal. 7 dies de festa en què el gall del carnaval governarà amb la intenció que els santcugatencs i santcugatenques vagin directes pel camí de la perdició, ha dit. El primer dia, centenars de ciutadans han seguit la presentació del programa amb una aplaudida Gisela Figueres i un ball d'estirats amb vestuari low cost. La baixada del gall s'ha fet sense llum ni música i la fi de festa no ha tingut botifarrada. On no hi ha hagut retallades, però, ha estat el discurs crític del gall contra el govern de la ciutat. I això és el que va passar ahir, però avui, divendres, de Carnaval, concentra les activitats durant la tarda i el vespre. Mentre que Mirasol i la Floresta es disfressaran i comptaran amb les seves pròpies festes, al centre se celebrarà el tradicional cercatasques, que enguany acabarà de matinada a la plaça de l'Om. I a la sala El Siglo del Marc Antic hi haurà festa brasilera també de Carnaval. Un empresari de Sant Cugat va ser detingut el passat 25 de gener a casa seva dins una operació antidroga per part del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. Està acusat de ser l'administrador de l'empresa, amb seu a la ciutat també, que va importar un contenidor de Colòmbia ple de sacs de sal mineral barrejada amb 620 quilos de cocaïna. L'operació policial havia començat el 9 de gener, quan es va detectar l'arribada de la càrrega sospitosa al port de Barcelona gràcies a l'alerta de la policia colombiana, i es va decidir punxar el telèfon de l'empresari santcugatenc. La càrrega, vigilada en tot moment, va arribar a Madrid uns dies més tard i el 22 de gener van ser detingudes 6 persones d'origen colombià i equatorià en el moment que s'estava fent la venda de la droga. Dels 7 detinguts, el jutge ha fet entrar a presó de manera preventiva a 3. Es desconeix si el santcugatenc és un d'ells i la resta han quedat en llibertat amb càrrecs però sense passaport. I el sindicat de Comissions Obreres ha convocat vaga aquest divendres en el servei de Rodalies i les altres línies que gestiona Renfe i Adif a tot l'Estat. En el cas dels trens de Rodalies de Catalunya, en hora punta circularan 2 de cada 3 trens habituals i la resta d'hores només 1 de cada 3. Els motius de la vaga, segons Comissions Obreres, és l'eliminació de les categories d'ingrés a Renfe i la falta d'acords per establir la jornada laboral de 35 hores per als treballadors d'Adif.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
La gent tracta de menysprear-nos, parlo de la meva generació, només perquè anem per lliure. Les coses que fan semblen terriblement fredes. Espero morir-me abans de fer-me gran. Aquesta és la meva generació. Aquesta és la meva generació, baby. Perquè no desapareixeu tots, no tracteu de comprendre el que diem. No intento provocar un escàndol. Només parlo de la meva generació. My Generation dels The Who, una cançó de 1965 que va marcar a un bon grapat de joves dels 60 i 70, i Sant Cugat no va ser menys, encara que aquí van començar a sorgir grups locals que posaven música a sessions de ball, festes i trobades, i que també van ser referents de molts joves. Eren els Fracs Noirs, Xinots, els Tocans, els Pirates, els Estels, un bon grapat de grups que ara estan recollits al llibre Conjunts de Sant Cugat dels anys 60, la generació Beatles Rollings, que ha fet el Frederic Cabanes i ha prologat el Jaume Cifuentes. I avui a la Cruïlla Cultural parlem amb amb Frederic Cabanes. Hola, què tal?
Bon dia.
Jaume Cifuentes.
Bon dia.
Molt bon dia. I dos dels protagonistes, dos dels joves que van crear grups i van posar molt de ritme a Sant Cugat als anys 60. Ells són el Jaume Borda i el Manel Calaceit.
Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I membres actuals de Cugat Group, també. Que
exactament.
Encara ahir, em sembla, abans d'ahir estàveu assajant. L'altre dia que us vaig trucar, estàveu assajant.
Exactament.
Al matí, tot un luxe. Això de joves no es podia fer.
Sí, bueno, sí. És la joventut dels jubilats.
La joventut, la segona joventut.
Exacte.
Perfecte. Escolteu, jo recordo quan una de les vegades que vau venir amb Cugat Group a parlar i que van sorgir doncs, aquelles anècdotes de quan anàvem a la Unió, quan tocàvem allà, a la Festa Major... I recordo que vam parlar de la necessitat que algú recollís... doncs aquestes anècdotes i fer un llistat una mica històric del que va passar allà. I recordo que va sortir el nom de Frederic Cabanes i vau dir algú de vosaltres, això ho ha de fer el Frederic, que ens ha fet sempre fotografies, ens han enregistrat,
com
i aquí
vegi,
hi tenim.
Com veus, nosaltres ja pensàvem que s'havia de fer un llibre d'aquest tipus, d'aquesta època, uh-huh. I el més adient que teníem era en Frederic, que sabíem que era un seguidor de tot el tema musical dels anys 60-70.
Ja era una premonició.
Home, la persona la tenia, que era ell. I el que passa...
La feinada...
Feia... Sí.
Ja era una altra cosa.
La falta era que ell agafés tota aquesta immensa feina.
O sigui, cosa que ell no sabia, que nosaltres ja pensàvem en ell. Que ell no ho sabia.
És bonic el que esteu dient, perquè aquesta entrevista fa poc l'he tornat a sentir,
uh-huh.
I era el Rafael Grau, si no m'equivoco, que va fer aquest comentari.
Un record amb ell.
És bonic perquè parlar d'ell sempre és bonic, perquè fa molt poc que ens ha deixat, i va ser ell que diu, no, Frederic Cabanes està pensant en fer un llibre ja fa temps i tal. I és bonic que ara em facis aquesta memòria d'aquest detall. Sí.
Sí, perquè recordo aquella entrevista, ho vaig passar molt bé, per a més vaig aprendre moltíssim, igual que espero que avui aprendre moltíssim. Per cert, no he dit els grups, i segurament em deixo algun, el Manel Calaceit, Cugat Group, Clan Junior, Els Tocants, Jaume, Cugat Group, Clan Junior, i em deixo algun grup més?
I Tocants
també.
Som
Frederic. Els Estels, La Massa, Línia Directa, i algun més em deixo?
Tot bé.
Tot bé. I el Jaume Cifuentes, un ballador...
Un ballador.
De jove disfrutón,
un ballador i seguidor també de tots els grups de l'època. O sigui, és un coneixedor de tot el que era música dels anys 60-70 aquí a Sant Cugat, a part de la seva d'allò musical que té.
Ara que feia referència a aquella entrevista, i el Jaume i el Xinot, que també...
El Grau, sí.
Si encara estigués amb nosaltres, segurament hagués estat un dels convidats en aquesta entrevista.
Segur.
He volgut portar-lo, també. I he agafat un fragment d'aquella entrevista que parlava doncs, del primer grup d'aquí de Sant Cugat.
Aquí el primer grup que es va fer aquí a Sant Cugat va ser amb el Cisco, amb el Tovella...
Els Xinots.
Els Xinots.
I al carrer Major.
I d'aquí el teu nom, no?
De casa, Xinot. Davant de casa, a Cal Diego, que en dèiem, amb el Vicenç, amb el Soto, ensejàvem a dalt. I jo ja em vaig fer una bateria amb bidons de pintura, vam fer...
Sí, això recordo que ho havies explicat, hòstia, que la teva bateria era totalment artesanal.
Bidons de pintura i amb el manicero i el xa-xa-xa, i fotíem allà l'índio. I venien els capellans que estudiaven, agafaven els discos...
A què venien?
Agafaven els discos, feien les partitures... I ens fotien les mans...
S'ensenyaven els capellans.
Els futurs capellans, bueno, estudien.
Venien aquí a la fàbrica que tenien...
I venien cada diumenge. I cada diumenge venien. I el Ribó i el Roman, que me'n recordé tota la vida d'ells, uns xavals fantàstics, vinga, i els agradava el rotllo, clar, el rock, els agradava. I ja va, posa els dits aquí, posa els dits allà.
Però això era pecat. El rock?
No, però anda que...
Van anar connectant.
Eren els primers professors de música.
Sí, venien a casa i es fotien a ballar el rock and roll allà com els primers. Els agrava, la mare en jove, eren xavals que els agrava la conya.
Com podeu comprovar, jo estava al·lucinada descobrint que la seva primera bateria era uns cubs de pintura i que els seminaristes, els que venien al centre Borja, venien i us ensenyaven a tocar.
Sí, igual que en els Xinots ens va passar a nosaltres, que el Roman i el...
No, pel Ribó, però...
I el Ribó ens van vindre a ensenyar a nosaltres també els primers quatre acords que van conèixer. Vull dir, sí, eren unes persones que en aquells moments, bueno, a nosaltres ens van ajudar molt. I després nosaltres vam aprendre també molt dels xinots. Vull dir, perquè vam ser potser entre Fatídics i Clan Juni... i Dragners, que va ser el primer grup que nosaltres vam formar, el Manel i jo, ens vam passar moltes hores a casa dels xinots veient com ells havien après d'aquests. I llavors van ser ells els que van dir, pues ja us vindrem a ensenyar nosaltres també, i van ser els que van començar a ensenyar-nos els quatre acords que vam aprendre, i, bueno, fins ara. Vull dir que gràcies a ells i gràcies als xinots també, eh? Vull dir que...
De fet, van ser uns pioners, perquè és que, a veure, tant el Romà com el Ribó van ensenyar als xinots, i a través dels xinots ens van ensenyar a nosaltres i també als Fatídics.
Sí, sí.
Vull dir
sí,
que,
sí.
Que van ser, potser van ser els que ens van donar l'empenta a posar context a el que nosaltres volíem fer.
Dos personatges, eh? En canvi no sabem on paren, eh? No sabem on estan aquesta parella.
Em penso, no. Que, em penso no? Que no van arribar no, a bon fi.
Bueno, sabem no, que no van arribar a bon fi, capellans,
com a no?
Capellans. No, ja ho entenem.
A veure, no ens ha d'estranyar això, perquè en aquella època aquests seminaristes que estudiaven en el centre Borja, que llavors hi havia una gran efervescència de vocacions religioses en aquella època, hem de pensar que estem parlant dels anys de la postguerra, d'època franquista, on l'Església tenia un poder tremendo. Aleshores hi havia molta vocació, i aquí els jesuïtes havien estat més de 200 seminaristes en aquells moments. Llavors, entre el centre Borja i la parròquia hi havia una bona relació, i el centre Borja assignava a la parròquia una sèrie de seminaristes per fer tasques amb jovent, per fer tasques de catequesi, per fer tasques d'ajudar en el rector del poble que hi havia llavors, mossèn Joan Clerc o mossèn Juli després. I llavors hi havia aquests dos, que la majoria d'aquells seminaristes no van arribar a capellans, i si van arribar a capellans van ser capellans obrers que van sortir-se'n ràpidament, i aquests dos i un parell més, que no recordo el nom, però van estar molt participant amb el jovent i amb el casal parroquial. I aleshores aquests dos en concret no van dir missa, no van ser capellans mai, i un va morir, em sembla. Tinc referències de que un va morir.
Sí. Això és molt interessant el que diu el Jaume, perquè ho reflexa bé en el llibre, que és interessant comprar el llibre per la gent d'aquí Sant Cugat, per la joventut.
És història, és història.
Perquè a part ja de lo musical, explica una mica la història de lo que és la joventut, que en aquells moments nosaltres vam començar a veure una mica de món, una mica de... no sé, de música que la desconeixíem, i aquests personatges ens van ajudar molt. Per això és molt interessant que hi ha unes parts del llibre que en Jaume Cifuentes explica molt bé, que és de la postguerra, perquè al final nosaltres som nens de la postguerra. Mal ens pesi, tots som del 46, 47, 48, 49. Vull dir... Llavors, pues bueno, és molt interessant la part aquesta de...
Hem d'explicar que el llibre, l'estructura del llibre és context general, context de la música, context general històric i context santcugatenc. O sigui, de gran a petit, Jaume?
Sí.
Per intentar fer entendre a la gent com la història mundial, la història del moment, doncs s'estava vivint aquí a Sant Cugat.
Sí, perquè parlant amb el Frederic, ell... i pel que vaig veure en els seus primers textos que em va acabar compartint amb mi, ell basava el seu llibre en moltes entrevistes. Em sembla que 41, no? 41 entrevistes amb músics o gent vinculada amb els grups aquests. Amb la qual cosa, el seu estil era de transmetre directament aquestes entrevistes, aquesta informació que els donava la gent, inclús literalment. A la qual llavors jo vaig pensar, dir com aquest sembla Frederic, ja que tu aniràs molt al detall, jo fer una cosa més contextual, més generalista, una mica per emmarcar a on som, tant musicalment com històricament, com políticament, tant a nivell de mundial com a nivell Sant Cugat. I aquesta va ser la idea, de que... No, marcar el marc en el qual ens movem.
Frederic, això és una idea que et ronda pel cap des de... Això porta, diu que, dius al final, que és una feina des del 2012.
12,
per tant,
jo...
14 anys de
recerca.
Sí, em
consta, perquè ho tinc escrit, que és així mateix. A partir d'aquest any que tu dius, jo música trobava pel carrer, aquí hi ha el Jaume i el Manel, que ho poden col·laborar, els aturava i els preguntava, escolta, qui éreu vosaltres? Quin conjunt més hi havia aquí? Què tocava? En fi, m'informava d'una cosa que entenia, veia que s'estava perdent. Estava perdent per moments. És a dir, si no fos per la... perquè ells ho han viscut en primera persona, era una informació que es perdria. No? I davant d'això, música trobava, insisteixo, els hi aturava, i fèiem una, patàvem una xerrada amb la mesura que podíem en aquell moment, i jo prenia nota de tot allò. I, per tant, a partir d'aquest any del 12, del 2012, jo començo ja aquest llibre que avui podem gaudir-lo, i està, com sabeu, el podeu trobar aquí a la Fundació Cabanes, al Museu de Cal Gerrer, a la plaça del Monestir, i us encantarà el llibre, perquè, vamos, el llibre no té... El Cifuentes, el Jaume, ha fet un treball excel·lent, ara ens estava parlant una mica de la seva feina, la seva tasca, que ha sigut aquesta, que jo no hauria pogut fer mai, no?, de parlar una miqueta més des de fora i veure el context social, musical, i també hi ha un moment en què també fa una referència a ell mateix, com vivia aquells anys,
final,
no? Al final del seu text és molt bonic també, perquè ens posa en primera persona què és el que ell vivia, etc. No?
Com ho vivies com a jove, Jaume?
Bueno, jo, esclar...
Jaume, jove no músic.
Bueno, jo no em vaig dedicar a la música, doncs, perquè, no sé, possiblement no vaig trobar l'entorn d'amics necessari per poder-ho fer. Però jo em vaig comprar la meva guitarra Strug, tenia els meus llibres d'acords. El que passa és que, com ells van trobar un ambient d'amics, un grupet d'amics, de 3-4 amics, que vibraven per lo mateix i tal, jo no el vaig trobar i llavors jo em vaig perdre.
Podria... Música en la intimitat, no? Música en l'habitació.
Però amb la intimitat, a base dels acords i tal, arriba un moment que veus que no progresses i vaig deixar-ho córrer. Però sí, home, companya, sabia lo mínim, però no vaig veure que no arribava enlloc. Jo el que voldria dir del llibre, parlant del llibre i de la tasca que ha fet en Frederic, és un llibre que si jo crec que és extraordinari és per la composició i tot el tema gràfic. És a dir, tota la composició fotogràfica, la selecció buscada i de fotografies, el treball amb aquestes fotografies per millorar-les, perquè suposo que la qualitat del material original devia ser, en algun cas, deficient. I llavors la composició del llibre, les fotografies, les guitarres, elements decoratius o elements complementaris, podríem dir-ne. Jo crec que és extraordinari el llibre amb l'aspecte gràfic. I jo crec que és un llibre que només per això mereix la pena.
Tot aquest material l'has anat demanant, entenc?
Pues sí, com dèiem abans...
Sí. Són fotos teves, que havies fet tu.
Clar, aviam, dèiem que a partir del 2012 jo començo a remenar, a pensar que aquí s'ha de recuperar la memòria, tot això. Però la tasca ha sigut buscar en els arxius privats de cada un d'ells. Aquí en tenim dos, o tres, perquè el Jaume Cifuentes també hi ha participat amb el que ha pogut. Però sobretot, doncs, buscar aquestes fotografies que moltes vegades jo anava a una casa, em buscaven l'àlbum i no trobaven l'àlbum per enlloc. És a dir, estava una bona estona esperant que aquella persona havia anat a no sé quin quarto de casa seva buscant on puc tindre les fotografies de llavors, no? I quan sortia jo se m'omplia el cor i don gràcies públicament, les donaré sempre a tots aquells que heu cedit aquestes fotografies, perquè sense aquest fons fotogràfic tan interessant, no, aquest llibre no hauria estat possible. Per tant, hi parlem de més de 400 fotografies. Per tant, és realment el Jaume ha fet un retrat de llibre excel·lent, del que acabes de dir tu ara, perquè és així, és un llibre que pretén arribar no només pel text, sinó per la vista, per les imatges.
I seguint amb
apropat, Jaume.
Sí, seguint amb el tema aquest de l'època de l'època del roman i tots aquests, el Jaume ho explica bé en el llibre també, bueno, en Frederic, en Jaume. Vull dir, va haver un d'allò molt vinculant que va ser la tutumada.
El casal parroquial.
El casal parroquial, que per això t'ensenyava aquesta.
Sí, això, sí, sí.
El casal parroquial va ser una de les... dels aglutinaments de la gent.
Sí. Va ser d'aglutinador.
Sí, perquè...
Allò era quatre cantons, no?
Allò era els... Bueno, el casal parroquial va ser... En aquella època hi havia el jovent i la gent només tenia dues opcions, o Falange o Església.
Exacte.
Llavors aquí Sant Cugat sempre va tenir més importància i la gent es va apuntar més als temes de l'Església. Per què? Doncs perquè primer hi havia mossèn Joan Clerc, que era una persona que acollia tothom, fos creient, no creient, és a dir, venia una a la parròquia que volia jugar a futbol i no anava mai a missa, i ell estava acollit en allà com el més practicant de tot. Vull dir que l'Església va fer una tasca de,
social,
de
una
social,
social
molt
no?
important d'aglutinar a la gent de Sant Cugat i a la joventut, sobretot. Llavors, primer va haver-hi un casal, inclús que el Gerrer consta en un moment determinat que es va llogar un pis de Cal Gerrer per fer-hi casal parroquial.
Jaume, saps tot, eh?
I aleshores, però no va anar bé, no sé què va passar, no? Allà,
no, tens raó, de primer pis.
No, perquè era l'època del mossèn Anton Griera, que hi havia mossèn...
Quina memòria, Jaume.
Hòstia, ara no...
És prodigiós.
Ara no me'n recordo, mossèn... mossèn el vicari. Mossèn Villacís, el rector mossèn Griera, que no era de gent popular, però tenia un vicari que el complementava. Llavors ens vam fer l'experiència aquí. Quan va marxar el vicari tip de mossèn Anton Griera, llavors em sembla que va ser quan es va deixar lo de Cal Gerrer. Llavors es va anar a l'Endavellada, que hi havia un local que era parroquial, que es va fer un primer casal en allà, però es va fer molt petit, i llavors allò es va convertir en guarderia infantil, pública, de la parròquia, gratis per tots els nens de Sant Cugat. I llavors es va llogar el local dels quatre cantons, on ara hi ha el Banc Transatlàntic, hi ha...
Aquella nen, Cal Xandri.
Doncs en allà. I en allà es va haver-hi un d'aquests capellans que van venir i tal, que era el pare del mossèn Caparrós, el Lluís Caparrós, i llavors aquest va fer un moviment, que això és per parlar-ne un altre dia, que és el Club Amics de Tothom, que va ser un moviment de l'any 66 al 69. La Tothomada. I això és el que ell explica, que aquí molts grups veu tenir local en el per assajar quan no en teníeu en el casal, vosaltres, els Almers i altres grups.
Exactament.
Feien verbenes i veníeu a tocar, sí, sí, vosaltres,
i els recitals, no?, que s'organitzaven,
bueno,
recitals de música,
sí,
de festivals...
Sí, perquè hi havia un pati molt gran a fora, i allà...
No, hi havia gent molt important de la nova cançó, de la Maria Marbonet...
El Pere Codó...
Van venir tots, es van fer quatre macros grans festivals que van venir...
Lluís Llach, Serrat, han vingut...
La Guillermina Mota, sí. la Maria de Marbonet...
Per cert, aquesta reflexió també la feu, de fet, al llibre, sobre per què la nova cançó no va funcionar tant com el rock aquí a Sant Cugat. Estem sentint... Posem en primer pla aquest tema, a veure si us sona i us recorda alguna cosa.
Aquell temps... abundós ha passat a altres mans, el desig i la sang s'afanyaven per...
Tots sabeu, no?, de qui canta.
Sí. Està cantant el Pere Codó, el senyor Pere Codó, que té una veu preciosa, i tots sabem que és un personatge musicalment parlant a Sant Cugat molt important.
En aquella...
I molt amic.
En aquella època va ser ell i una dona, una cantautora.
Bueno, és que, esclar... aquí a Sant Cugat, lo sorprenent del cas és que hi havia la tira de conjunts de rock amb tota la seva complexitat, i una persona amb una guitarra i cantar, que és ben senzill, no n'hi havia. I tot i que la professora, la Mascarenyes, tenia allà gent que li tocaven la guitarra i que cantaven i que els feia participar en els seus festivals de final d'any i de Nadal, però no hi havia una tradició, excepte la Rosa Maria Campmany. I que va ser en els plens anys 60, coetani amb tots aquests grups. I llavors, més tard, d'una manera sorprenent, surt el Pere Cudó. El Pere Cudó, que explico jo, el Pere
sí,
Cudó, la meva imatge...
Sí, expliques com si fos una sorpresa, que el Pere pugés a
l'escenari... Sí, la imatge del Pere Cudó era un gran futbolista, era un tio que jugava de buit, d'interior en el juvenil del Barça, era un futbolista extraordinari, i sí que alguna vegada, amb alguna excursió, algun foc de canvi, ha portat una guitarra... Però, hòstia, de veritat va ser una sorpresa majúscula, com bon dia diuen, oh, Pere Cudó ara canta. I, oh, Pere Cudó canta, i llavors va començar a cantar, i tothom ja...
No, amb un gran èxit, va gravar dos discos, sí. Dos singles, va fer una... Vamos, ho va deixar córrer després, més endavant ho va deixar córrer, però al començament va fer una arrencada espectacular.
El Jaume explica que ho va deixar córrer, però de forma molt pausada, poc
bueno,
a poc.
És que ell va tenir un conflicte amb la discogràfica. Ell, en el seu segon disc, ell ja creia que ja podia fer un llarga durada. En aquella època hi havia els singles i els LPs. No sé si vosaltres en recordeu.
Sí, sí, sí.
Llavors, ell havia fet singles i la discogràfica li proposava un altre single. I ell deia, home, ja en porto dos, doncs deixeu-me que aquest tercer ja sigui una creació que ja em pugui jo recrear fent un treball amb un contingut tal. I la discogràfica va dir que encara era massa aviat, que encara no tenia prou nom com per poder fer un LP i tal, i ell va dir que volia un LP, els altres que no, tal, i la cosa es va quedar. Què passa? Que si tu no tens el suport de la discogràfica, que et fa anar a concerts i t'organitza coses, et vas diluint, i ell va anar sortint dels escenaris i va arribar un moment que... Va
fins a la segona joventut, que ha tornat a cantar i a crear
música. Ha demostrat tot el seu potencial que no li van deixar de mostrar.
El tenia allà contingut i ara, ara està en això. Escolteu, volia posar un altre tema per parlar precisament de Cugat Group. Cugat Group és una mescla, no?, de diferents components...
Bueno, amb qui va ser el Clan Júnior, la barreja?
Clan Júnior ja va ser la primera mescla de components de diferents formacions?
Jo diria que sí. Diria que dels tres grups o quatre que han participat, el Manel i jo, perquè al final els hem anat formant i desformant nosaltres, vull dir... Jo crec que la millor època nostra de parlant de l'època anterior va ser Clan Júnior. Clan Júnior va ser l'explosió de tots aquests grups que nosaltres havíem anat fent i que en el llibre no es pot recollir tot el que d'allò, però en el Clan Júnior van haver molts personatges com l'Àlvaro, com el Mir, com el Miguel, gent que ens va aportar a nosaltres uns coneixements de la música més sul, que és el que es portava en aquells moments. I nosaltres vam fer... I a través d'allà, com que hem seguit, va haver uns anys de parèntesis també que vam parar perquè, doncs, per molts motius, i el recull de tot allò ha sigut Cugat Group. I Cugat Group segueix amb una línia de Clan Júnior. O sigui, segueix amb la mateixa línia de Clan Júnior.
És el Clan Júnior.
Ens diferenciem una mica amb els demés grups, perquè els demés grups fan unes línies, per exemple, doncs, de Creedence, de Rollins, d'aquest, de l'altre, i nosaltres fem una línia generalitzada del que és els anys 60. O sigui, no ens basem solament en un estil de música.
De fet, Jaume, posem una mostra del que feu en directe. Aquí tenim el Manel cantant.
Sí, però sí, vull fer un incís, no? Quan vam formar Clan Júnior, aquesta cançó la consideràvem patxanga.
Sí.
I perquè, esclar, és que el Clan Júnior com vam néixer? Vam néixer perquè estàvem amb els tocants, feliçment, fent patxanga, que ens posàvem bé. I llavors ens va donar... O sigui, tu, això del soul music, tu, això del blues, cada un d'ena, més que rock... Ostres, i llavors què vam fer? Doncs pues vam aprofitar que el Xinot venia de l'Emili, perquè la foto que tenim del pòster porta un niquelat i és perquè acaba d'arribar de Ceuta. Doncs vam agafar amb ell, que era Xinot, i en el Jordi Palau, que també era Xinot. Llavors vam fer, i vam fer pues, la cançó, la que li agrada tant en el Jaume, el tocar madera, fèiem el Dirty Reading, vull dir, fèiem Eddie Floyd, Wilson Pickett, fèiem tot això. Més
fèiem una cosa que aquí a Sant Cugat els grups no la feien. Llavors, per això dic que va ser el moment que nosaltres vam disfrutar més com a grup. Inclús el Jaume, en el llibre, ho reflexa molt bé, que ell, personalment, que és una persona entesa en música de l'època, diu, jo crec que Clan Junior és el
sí,
grup...
Sí, ara ho estava buscant.
Ah, bueno... Pues
ara
tu
ho estava buscant
tu passo una,
i ho
tu
poso,
una...
ho poso, eh?
Sí.
Va, digue-ho.
Sí.
Jo crec que el Clan Junior, el grup aquest de Clan Junior, entre la qualitat dels músics que hi havia...
Que ja havíem agafat, que havíem anat recollint.
Que amb el Xinot, el Jordi Palau, doncs era un...
Ens van aportar molt tots
van aportar
dos,
moltes
molt.
Coses, i ells dos... L'Àlvaro, ell és un molt bon guitarra rítmica, molt, molt eficient, molt net, i és un rítmic que el notes quan toca el Manel cantant. Doncs bé, té unes característiques molt peculiars que li dona una personalitat com a cantant molt bé. Clan Junior va ser per mi el millor grup barrejant la qualitat musical i el repertori també, perquè és clar, jo era molt més afí amb el repertori aquest vostre, jo era el meu, era el que a mi m'agradava també.
Es veia, per cert, us haig d'avisar que es nota que sou músics, perquè el Pablo m'està avisant que esteu donant a la taula, però esteu posant percussió, ritme a l'entrevista. El que dèiem, els llocs per poder tocar aquí a Sant Cugat teníem la Unió, un espai emblemàtic, no?, que quan tornin a obrir, imagino que serà farem bueno. una gran festa. La principal... Hi havia...
Sí,
sí, sí, sí, el cinema principal, que hi feien també ball, feien actes d'aquests de...
Però era més
suor, era més d'allò, no?
I després la Casa Mònaco.
Casa Mònaco.
També fèieu allà balls. Sí. Ai, Manel, que allà ho vau passar bé, eh?
Ui!
Sí, allà, dintre de la rivalitat dels grups que hi havien...
Hi havia rivalitat?
I tant!
Home, com... sana!
La rivalitat sempre hi ha sigut, amb tot, amb futbol, amb política, amb música, hi ha sigut sempre. Allà hi havia una rivalitat entre... Tucanes, que no eren Clan Junior, entre Tucanes, que després vam ser els Tucans, o sigui que això també hi ha que puntualitzar-ho, i Fatídics. Els Fatídics era un grup d'aquí Sant Cugat que tocava excepcional. A més, tocava molt la cançó llatina, tenia un gran cantant que era l'Amadeu, el Manel ho pot col·laborar, i, bueno, i ells. Llavors, allà, en el Mònaco, me'n recordo que hi havia una pèrgola amb una piscina. Era maco, estava molt bé en allò. Allò estava bé. I llavors, allà dintre de tot, hi havia una rivalitat entre Fatídics i els Tucans.
I els Tucans.
Sí.
Per
sí.
veure...
Per veure qui és el que s'enduia el gat a l'aigua.
I el gat a l'aigua què era? Què era el gat?
No,
més vegades?
No, el gat a l'aigua és que després ens banyàvem tots junts a la piscina, perquè la rivalitat era...
Ah, us banyàveu gratis a la piscina.
Hombre, nosaltres vam arribar a ensejar a la Casa Mònaco.
Sí. Ara expliquen coses que a mi no m'han explicat i al llibre no surten, eh?
Sí, esclar, és clar.
No, és que això...
És molt difícil.
És que això ja passa. Jo, últimament que estic escrivint coses sobre la història de Sant Cugat de la postguerra, a partir dels 40, esclar, tu vas a buscar un testimoni que li fas una sèrie de preguntes sobre un tema que tu portes pensant-hi 2 anys. I tu vas en aquella persona... Però aquella persona ha d'activar tot el mecanisme. Jo això m'hi he trobat, que potser resulta que quan tu necessites la informació, el que li vas a buscar no la té, però llavors al cap del temps et ve...
Al moment de marxar...
Ja està publicat l'article i tot, et ve amb una història. Però bueno, jo ho vaig apuntant. Mira. I penso algun dia faré...
Bueno, recolliràs el d'abans i el de després.
Frederic, jo posa't els cascs, perquè vull que escoltis a veure quin record et porta això.
La massa.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, 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 un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer.
¿Qué tal? aquesta cançó, l'he ballada jo moltíssim.
En el plató de la ràdio veig aquí molts braços aixecats quan senten aquesta cançó, puguem dir, treu això, no?
Pues,
no, però jo vull trencar una llança a favor d'aquesta cançó i tantes altres, eh? Si van arribar a ser tan populars és perquè estaven molt ben parides, eh? Tu escoltes això i estava de conya, eh? I cada nota està posada al seu lloc, està és com un miracle, quan surt una cançó que arriba a tothom, és per alguna raó, no és per casualitat, eh? I jo, parlant dels Diablos i d'aquesta gent que toquen, que acaben de sonar ara, clar, em ve el record que, com que sóc una mica, jo, dels quatre que som aquí, sóc el més jove, eh? Ja que dir-ho això.
No,
jo sóc més jove. Això, i aleshores, jo havia fet de taloneros amb els Diablos i amb tants altres grups de llavors,
aquest
no?
Aquest record et volia portar.
Clar, i llavors jo és que el tinc, el record el tinc tan bonic, tan maco, tu saps el que és? Aquests grups que estaven al de tot, trobar-te'ls al costat en el lloc que ens canviàvem la roba, etc. No? I veus que pues això, que...
Va ser a Cornellà? Potser.
Sí, a Cornellà, mira, en el llibre ho segur, i per això ho dius. Sí, molt bé, jo no me'n recordava ara. Però com aquells d'altres, no? Que el fet de... Ostres, jo recordo, per exemple, el cas d'aquest dia, que la guitarra va tocar amb el meu amplificador. El tenia el seu, es veu que no li anava prou bé, i diu, escolta, em deixes el teu amplificador? I sempre recordaré que la guitarra dels Diablos va tocar amb el meu amplificador. No? Són aquelles cosetes que et fan gràcia, i com a persona que jo estimo la música, estimo els grups, estimo tota la gent de llavors, per mi em queden dintre i forma part de la meva història musical total.
I el detall que diu el Federic de tocar en grups d'aquests, en Clan Junior ens ha passat bastantes anècdotes d'aquestes, que hem estat de taloners amb Tony Ronald, hem estat amb Sirex, hem estat amb Mustangs, sí, sí. Hem estat amb la Gina Frida
Brocada.
Frida Brocada a Andorra. Vam estar 2 anys seguits a Andorra. O sigui, que et don una sèrie de satisfaccions, com diu el d'allò, de poder estar amb la gent que tu t'agrada. Ara, si em dius el Rayo de Sol, doncs jo surto corrents. Però perquè, no perquè musicalment no valgui la cançó, sinó perquè no era l'estil que a nosaltres ens agradava fer. Vull dir, per nosaltres, els Diables, el Fórmula Quinta i tots aquests, per nosaltres no...
Era patxanga, que és el que deia el Manel.
És el que el Manel
deia. Bueno, ja hem trobat una discrepància, Frederic, que t'agraden els Diables i el Rayo de
Sol. Té un bon record dels
Diables. És un record fraternal.
No, és broma.
Però no és despreciar-los, eh? És solament que no era la teva línia. Mira, nosaltres ens vam proposar gravar... Quan els tocants ens van proposar gravar un disc i nosaltres mateixos vam dir que no, perquè no ens agradava, el Manel t'ho pot explicar una mica més que jo, perquè jo no tinc gaire memòria, però vam dir que no. Però va ser el moment de tocants, que això no sé si en el llibre surt o us ho vam explicar, o no sé.
Sí, bueno, referència.
És que la història sencera de tots els grups i músics és molt complicat, has hagut de fer molta tria. Segurament que hi haurà gent que diu, ostres, és que jo m'hagués agradat que la meva història... No, perquè cada grup és una història, clar, i cada músic és una història en si.
Per desgràcia, el llibre té un número de pàgines, no pots ampliar-lo més perquè no seria el que podries fer. I has d'acabar triant, has d'acabar dient això sí, això no. Ara parlàvem del Clan Junior, és un tema que no l'hem tocat massa a fons, i també era molt interessant. Aleshores, em tinc que triar una miqueta i fer una tria, no? Perquè al lector tampoc se li faci una cosa feixuga, i sí, agradable, amena...
I que hi entri tothom.
Hem procurat que entri tothom, encara que no amb la mesura que haguéssim volgut, però hem procurat que tots hi fossin, eh?
Manel.
No, és agafant el fil del llibre, el llibre és fantàstic, no hi ha cap queixa en quant a la... Ara, que hi hagi el que diem, que algú... és que jo volia sortir més. Bueno, és que si no feia una mida, no s'acabava mai.
No s'acabava mai.
O cada grup, quasi, quasi, i amb alguns grups haguessin tingut que fer un llibre només per cada grup.
Cada comença, grup, cada persona té una història.
Comença a estudiar, a buscar coses com ara, hem sortit ara, no va parlar de Mònaco, però perquè, no per res, perquè no va sortir en aquell moment. Pues, del Mònaco, de quan feien de taloners, quan vam anar això del cèlebre disc, vull dir, totes aquestes coses, pues, no vam explicar, perquè no va venir el cas, perquè clar, ell va fer unes preguntes cronquetes, diu, dieu-me d'això el que recordeu, clar, la matriu ja estava, i sobre la matriu...
Ho creieu, Jaume?
Anàvem desenvolupant tot i amb això, encara, pues, i amb bon criteri, van saber detallar tota, perquè si, com bé ha dit, si posa tot el que vam estar parlant i tot el que vam estar fent,
hi ha dit un llibre... Ja m'hauries dit alguna
jo
cosa.
Jo volia dir una cosa que abans que no se'm descuidi. Aquest llibre, i el dia de la presentació vaig dir que aquest llibre té com dues parts. La part gran, la que fa referència als conjunts, que el Frederic ho ha recollit, la informació a partir d'una sèrie d'entrevistes, això és una part. Però quan arriba a la massa i als estels, és una autobiografia. Amb ell jo no sé si li agrada o no li agrada que ho digui, però és que és autobiogràfic, és ell. O sigui, ja no... Ja és ell que s'explica allà...
Ho viu personalment.
I és ell, el Frederic, que ho escriu en primera persona. I és diferent, eh? Vulguis o no, fins a llavors és un estil i a partir de llavors és un altre. I és normal, és normal.
Aquí posem en primer pla la música que està sonant. Una formació més ja no és dels 60-70, crec que és més dels 80 finals, no? 90s.
Sí, 90, sí. És bonic, m'ha agradat molt sentir-ho, a la veu del Quico, el Paco. Això era un grup que vam formar, l'última experiència que he tingut amb grups musicals va ser en Línia Directa, i això és una composició meva, aquesta que estava sonant ara, és un tema meu, es diu Nits d'estiu, la vaig composar a Sant Feliu, nits d'estiu, ja ho diu la paraula, estàs a la platja, i encara recordo un dia que no podia dormir i tenia la meva filla al meu costat, era mitjanit, potser a les 3 o a les 4 de la matinada, a mitjanit. I al balcó vèiem la lluna i vèiem tot això que explico en la cançó, i va ser fet allà, va ser començat allà, jo vaig fer les primeres notes allà. I bueno, m'ha agradat molt sentir-ho, aquesta formació de Línia Directa és el resultat, com dèiem abans, fa un moment, de Cugat Grup i tal. Què passa? Que els grups es van evolucionant, hi ha una temporada que deixen de tocar, i quan es tornen a agafar, intentes agafar un nom que identifiquis el grup aquell, però ja és un nom nou,
Volia parlar d'això, perquè tu dius, sóc el més jove de la taula, d'alguna manera... Ets, en el seu moment van ser grups referents per tu.
Totalment, totalment. Jo estic aquí davant dels dos dels meus referents que dius tu, però total, ho he dit sempre. I, bueno, són generacions d'aquestes coses que abans... Mira, el del Ràdio de Sol havia una mica donat per això, Jo pensava, quan ells deien, no, és que no sé què, no sé quantos... El Jaume, sobretot, insistíem que no era la seva música. Evidentment, tampoc era la meva, però jo, com que era molt més jove, vaig viure aquella revolució de... Anava a col·le i sentia aquestes músiques. Clar, vull dir, jo he viscut aquest... Que ells ja no han viscut de grans, i han vist que és la part petxanga, diguem, de la part musical que es ven, els discos que es venien.
Bueno, però la part comercial.
Comercial.
El que passa és que nosaltres per...
és els anys, amb
la petxanga,
però no era una paraula d'expressiva, i molt menys.
No, la part comercial, que era la música comercial, que en aquells moments és la que donava, i escolta, els grups, si et proposen gravar una cosa que sempre i quan no tinguis una línia definida, pues graves allò.
A més, tant els grups com les discogràfiques, això potenciaven la Canción del Verano, que era la cançó com va ser Rayo de Sol, etcètera, etcètera, etcètera. No? Llavors, clar, això, fer aquesta cançó representava una pila de calés per la discogràfica, una pila, i una miqueta pel conjunt que la interpretava.
Hi ha un cas del Toni Ronald. El Tony Ronald és una persona que va vindre aquí amb una música que aquí no s'havia conegut ni s'havia sentit mai. Una música estupenda, una música anglosajona totalment. Vull dir, en canvi, què va fer al cap dels anys? En Jaume, que és un aficionat en el tema, ens ho podria corroborar. Va canviar a comercial. Va començar a treure La llave de mi puerta, no sé
què.
Help. Per què? Pues la part comercial, perquè l'altra ja no donava, perquè ja ens havia entrat d'Europa, ens havia entrat tota la música que ells van ser els pioners en portar-la. Jo me'n recordo el dia que vam tocar amb ells, ha sigut el millor grup que s'ha comportat amb nosaltres.
Hòstia, sí, quina gent.
Però, saps allò? Ells eren divos, eren unes persones, vull dir, el Tony Ronald en aquells moments, i ens van donar tota la facilitat del món, ens van donar cintes Paleco. Paleco, que, bueno, el qui sap de què va un eco...
Un dinàcor.
Vull dir, estupendo, vull dir... Però aquesta gent va arribar aquí i al cap del temps va dir, bueno, aquí tinc que menjar. Què és? Doncs pues la part comercial. I se'n va anar a la part comercial, que ja llavors ja va deixar, perquè jo últimament l'havia vist.
Sí,
Es va anar degradant.
Degradant
per el que nosaltres en teníem.
Sí, però tens un exemple, són els Bravos.
Els Bravos, per exemple.
És un altre exemple d'un grup que comença amb un nivell altíssim.
Canarios.
Els Canarios, però els Canarios, quan comencen a degradar, el Teddy Bautista plega.
Plega, exactament. Ho mata i plega.
Jo penso que per això es van degradar.
I llavors els Bravos no, es van anar degradant, llavors va sortir el Mike Kennedy, que va ser un altre exemple de cançó.
Estem fent una anàlisi de la música del moment, però jo us volia preguntar, parlem d'època de joventut, una època que tothom recorda, no?, d'una manera molt especial, però a més, si heu participat en un col·lectiu, un grup de música, heu après junts, heu tocat amb cups de pintura, no?, us ha ensenyat altra gent a tocar, aquest esperit, aquest record, segurament que quan li has fet recordar a persones que havien deixat la música enrere, no? Perquè no tothom ha pogut continuar amb la música. Segurament que has fet recuperar persones moments molt especials de la seva vida.
No, totalment. Amb les entrevistes que he fet al llarg del treball aquest per fer el llibre, m'he trobat en coses molt emotives, molt, molt maques. Clar, jo he trucat portes de gent que estan completament desvinculades amb la música i els he fet tornar a recordar el que havien fet llavors. Això ha sigut preciós, però preciós. D'alguna manera, molts d'ells ho tenien aparcat, oblidat, completament, com si no hagués existit mai. I quan comences a... Ells es donen compte de que tu hi vas com un fan d'ells, ha sigut molt maco, perquè molts d'ells, portem aquesta generació que són més grans que jo, i m'he trobat amb això d'anar a trucar a la porta d'ells i m'ho van dir, és que tu has sigut part de la història d'aquí Sant Cugat, i per mi és molt important. Jo sempre els hi dic, va dir el mateix els Xinots, que van començar, considerem que va ser el primer grup, i va ser així, no?, de Sant Cugat. Dic, és que per nosaltres, pels més joves que vivíem aquí a Sant Cugat, eren els Beatles. Nosaltres no arribàvem, els Beatles segurament que ho veien els més grans, que veien el que passava fora, però nosaltres veiem els d'aquí Sant Cugat, els veiem amb aquells cabells, i jo ara el Manel, que el tinc aquí davant, el Manel Calaceit, el cantant del Cugat Group, un detall que sempre jo explico, i és veritat, el recordo dalt de l'escenari de la Unió, amb el pal del micro aixecat fins dalt de tot, cantant, i jo és que això, a mi, ja no era la música que feien, era la compostura que hi havia dalt de l'escenari, que nosaltres vèiem amb ells la manera de comportar-nos a nosaltres, no? I de sempre ha sigut... Bueno, han sigut tots ells, han sigut els nostres mestres. Sí.
I hi ha algun... Perquè sé que esteu organitzant una moguda gran,
sí,
de reunió de moltes de les persones que formen part d'aquest grup.
Sí, ara m'agradaria deixar clar també que a través del museu, de la Fundació Cabanes, del Museu de Cal Gerrer, ho estem fent portant tot això, el llibre ja l'hem fet nosaltres, no? I ara procurem que aquest any sigui una mica un any homenatge a aquests conjunts de llavors, d'acord? I jo, com a persona responsable del museu, tinc que dir-vos que el dia 11 d'abril es prepara una exposició a Cal Gerrer sobre les millors fotografies d'aquests músics que estem parlant. Dedicarem una exposició amb aquest record, diguem, visual d'aquell temps, i paral·lelament amb això passarem unes pel·lícules que s'han fet,
unes pel·lícules, algunes més llargues, altres més curtes, que la informació la tindreu en aquí al museu, que qualsevol de vosaltres que ens esteu escoltant us demanem que passeu per allà i que pregunteu què és el que es prepara, perquè cada setmana anirem passant una pel·lícula de diferents conjunts i veureu els músics d'ara recordant en primera persona el temps de llavors. I no només amb això, sinó que ara per la Festa Major també estem preparant un concert, que això serà també molt bonic. Intentarem recuperar la música d'aquell temps i que d'alguna manera intentarem que aquest concert formi part d'aquest homenatge que dèiem abans, i entre tots, sobretot el Jaume Cifuentes, que el tinc aquí al meu costat, serà ell l'encarregat perquè el concert agafi un fil conductor d'aquell temps i pugui anar, que els oients puguin anar coneixent els grups que hi havia llavors, tant els que surten com els que no sortiran, perquè no sortiran tots, però segur que els nombrarem, hi haurà un moment de dir-los un reconeixement, i aleshores doncs us esperem a tots que per aquest dia, que serà molt maco.
A mi abans de... ja hem d'anar acomiadant-nos, però abans d'acabar volia dir tots els grups que aquí heu apuntat: els Aloha, Clan Junior, Cugat Group, Clan Junior, la segona etapa, Cugat Group, els Borinots, els Fatídics, els Incombustibles, els Pirates, els Nois de la Mare, els Tucans, els Xinots, els Pirates, els Estels, Espesa Salsa, Fracs Noirs, Gamma, Headbreakers, La Massa, Línia Directa, Los Steelmans, Los Sueños, Reino Prohibido, The Almars, Vibración, The Moods, The Darkness i Xocolata del Càntir.
Escolta, et mereixes un aplaudiment, eh? És bonic sentir amb la seva veu tan bonic, eh? Tots aquests noms de conjunts que han format part de les nostres vides i estan formant part de les nostres.
I abans d'acomiadar volia posar la cançó, una cançó amb motiu, recordant el Ramon Grau amb The Shadows, un grup que a aquell doncs li agradava. Us sembla que acomiadem la xerrada d'avui, la conversa d'avui?
El Rafael Grau.
Has dit
Ramon?
Ai.
No, sí. El Ramon
Rafael Grau.
El
Ramon és el fill.
També toca, és la bateria. No és la bateria, és el...
Era un fanàtic de The Shadows, eh? Era...
El Rafael, eh?
Sí, era un fanàtic.
Avui no estic encertada amb els noms, Frederic?
Però deixa'm felicitar-te, que ha fet un treball aquí a la ràdio de recerca. Hem de felicitar-nos tots que estem aquí, eh?
No dubtàvem de la...
La veritat és que això s'agraeix, perquè quantes vegades es fan programes d'aquests i falta informació que no teniu, i tu l'has tinguda i ho has fet molt bé.
Jo us haig de dir que he disfrutat moltíssim d'aquesta documentació i de recuperar música. Manel, Jaume Borda, Frederic Cabanes i Jaume Cifuentes, moltes gràcies per venir avui a Ràdio Sant Cugat. I esperem més notícies, d'aquesta reunió de músics dels 60, dels 70, dels 80 i de l'actualitat. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit.
You're really
Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Fes la teva elecció a Jukebox de nit, musicals@cugat.cat. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Cause I'm having a good time, having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by. La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit. Música a Ràdio Sant Cugat. La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. We don't need no education. We don't need no thought control. Madonna.
Queen. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Just a two. Ràdio Sant Cugat.